Ara que potser estem un pèl més acostumats a veure com els equips de la Blanca guanyen campionats o assoleixen ascensos, la sensació és que fa uns quants anys això no era tan senzill, o si més no, costava una miqueta més. I no vol dir pas que avui tot sigui més fàcil, però és evident que aquell ascens de la juvenil a nacional d'ara fa 40 anys va marcar, diguem-ho així, també un abans i un després. Aquella generació de futbolistes és encara recordada com una de les millors que ha tingut la Blanca al llarg dels seus més de 60 anys d'història. Ara que han passat 40 anys d'aquell històric moment, volem, ni que sigui durant una estoneta, recordar com es va viure amb aquell ascens i aquell títol que va arribar després d'una victòria al camp del Mollerussa al maig de 1987. Avui tenim la sort de compartir taula amb quatre jugadors que van formar part d'aquell gran juvenil de la Blanca, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Senyors, bon dia a tots.
Bon dia.
Gràcies per ser-hi. Estic molt content de poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I la primera pregunta que us haig de fer és òbvia. Quin record teniu d'aquella època, d'aquella etapa futbolística? Josep.
Pues és un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt del, vam gaudir molt del futbol, i bueno, pues el record, t'emociones quan penses en aquells moments. Jo a vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure encara ho gaudiria més, ho disfrutaria cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar, i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
Nacho.
Es que al final forma parte de, es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces, cuando el Cisco levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como, no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
Era como tancar un ciclo, ¿no?
Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual, era eso. Era eso.
Xisco, ¿qué recordas de aquella etapa?
Bueno, muy buen día a tothom. Pues bueno, yo recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, ¿no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, no? Camps de terra, les pilotes eren... Anaves a camps que les pilotes eren...
Més dures que
molt
les pedres.
Bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades, a França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per lo que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos, era increïble, no? O sigui, era increïble, no? L'afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infantils, et quedaves a jugar allà al camp de la Blanca.
Avui que es parla, perdona, Cisco, sí, molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs. Sí. És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el bon sentit, eh?
Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, ho feies... I tothom creia, érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes.
Evidentment. Sí,
hi ha discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts. Vam crear un grup molt maca.
Mm-hmm. Però és el que decía el Pitu, també. O sea, lo que vino tenía mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había, y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de Xavi Scache, el segundo año de juveniles, le vino a buscar la DAM para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
Exacto, él lo comentaba esto. Aquí disfrutava. O sigui, aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
Sí,
no sé.
Sí, sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Ell ha dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac.
Mare de Déu.
Aquí jugàvem tots.
L'escola esportiva.
L'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí,
amb l'entrenador Rafa. Félix era com
el coordinador, no?
I el Rafa era l'entrenador.
Félix Cosiner.
De la secció de futbol, diguéssim.
Manolo Sobosa també estava, formava part.
Sí, senyor.
Era una mica avançats al seu temps, l'escola esportiva,
sí.
Perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel
que,
seu.
Que tirava per on te...
On te li més li agradés.
Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
Jo crec que no, eh?
No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, quan vam fer l'ascens aquest a Nacional... llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir, ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, i llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport
en l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment entenc que acabó
molt bo, perquè m'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos...
Els resultats...
Ets don arxivo, eh?
Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt.
I tant,
tens tot, i repassant, no repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82...
Ah, evidentment, sí.
Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manolo Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
Albert Lluís.
Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part d'aleshores, que la Blanca feia 20 anys aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81 i dels que van aconseguir aquests dos ascensos consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys van assolir el màxim nivell, i érem els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir, aquí si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer...
Escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
No, tira, és així.
És així.
No se ha hecho nunca algo parecido.
Vam cada campions de Catalunya.
Ganamos la primera liga, que quedaven 3 jornades per acabar, o 4.
És a dir, temporada 85-86, ascens a preferent, i a la següent, ascens a nacional.
Que era división de honor.
Que es deia división de honor, aleshores. Sí.
I en aquell mismo año, campeones de Catalunya, ganando al San Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero ¿podemos pedir algo más? Y no por ego ni por nada de todo esto. Te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en la Blanca, con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
Si més no, Nacho, el més recordat. I això ja és un factor, crec que molt a tenir en compte, no? Vull dir,
hi ha una... Sí. Hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar. Estos eran, nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices que, o sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu padre era entrenador de aquel equipo. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona. Però aquell era un equip molt bueno.
El Bartu també va anar a Andorra.
Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència abans. Ara no existeix tant. És que,
costa més i més,
no? Abans els nostres pares apostaven per allò, la formació, sigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està. Ara hi ha com una obsessió d'alguns pares per... buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
sí.
Anem moguent, els nens han d'estar tranquils en el seu entorn.
I estem marejant la perdiu constantment, sí.
Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas de Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu: per mi el millor jugador de la Blanca, Cisco Ejea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
De la Blanca i de Sitges.
Sí que m'ho han dit. M'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmuls de sensacions com de frustració, d'orgull, no? Perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no? Abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època, possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
Probablement, perquè ara... hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
Exacte.
I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
Totalment. O sigui...
Algú o alguns que probablement haguessin dit: Cisco, sí, per aquí,
sí,
o per allà. O,
sí,
no.
Sí, sí.
No ho sé, eh?
Sí, sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I bueno, és el que dic. Hòstia, et sap molt de greu...
Ho mires en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració, no? De dir, hòstia...
Clar, a mi molta gent, moltes vegades... ara ja no tant en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit. O sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça, al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, segur, seguríssim.
Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
No, en aquella època no. No, jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista, sí, no? Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics, pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure, i el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
Ya veus, però espera. I luego el futbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Mm. Y allí un tío creativo no, primero corre como un cabrón y luego pasásela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados, a toda pastilla y a correr y a correr y a correr. Y tocábamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú, en aquella época era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre y defiende. Claro, tu tipo de juego en aquel momento tampoco era todo aquello, era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos los tíos con los que jugabas.
Sí, sí.
Entonces llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había. Ostras, complicado, complicado.
Perquè si tu vas acabar la teva etapa de juvenil i el futbol,
sí,
va acabar allà.
Pràcticament va acabar. Sí, sí, sí.
I abans, és que abans, és el que diu en Nacho, el pas de juvenils amateurs, jo també penso que era molt més difícil que ara.
Sí. Els veterans eren molt més veterans.
Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
Era un altre futbol, també.
Sí,
era un altre futbol.
Un altre futbol,
sí, 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 sí.
I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
Sí, sí.
I fins i tot, jo et diria, és més fàcil el que li ha passat, per exemple, a la Lamine Yamal, d'estar directament a primera que no anar a segona ref, que ja no hi ha tantes càmeres i a la millor fa 2 regats i el tercer pues,
sí, sí,
ja no passa
terra, sí, sí.
En canvi a primera tot això es respecta i si ets bo i en passes pues, en passes, però abans no, abans és el que va passar també amb l'Hermoso. L'Hermoso tenia una qualitat, jo el recordo també com un dels millors jugadors, però quan va anar al Sant Andreu pues, no va poder fer el salt definitiu. I amb això que dèiem del Siscu, jo després de jugar doncs, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades, perquè era un jugador que a mi m'impressionava. O sigui, els regats que feia, les fintes, o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra, i després el xut, la manera de xutar d'ell, m'empeine total, era una passada. I amb els nens els dic, no fa falta ser, perdó, no fa falta ser molt fort per
sí, xutar
sí, molt
sí.
Fort, és la clau és com poses el peu, com fas baixar la cama. I sempre deia, tenia un company que es diu Siscu Gea, que era prim,
sí, perquè tampoc tenies un físic privilegiat, diguem-ho així,
era primíssim,
no? Un jugador més aviat, primet, no?
Sí, però sí, xutava sí. D'una manera sí, sí. És el que he vist xutar més fort perquè
sí, sí, sí,
la velocitat en què feia baixar la cama. Vull dir que bueno, no, la vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que
sí, sí.
El que vas deixar ja escrit...
El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent, era otra cosa, era otra cosa, hacía cosas que no los demás no... ¿De dónde ha hecho esto?
Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
muy
no,
muy sí. Diferencial.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta, se habla de quién era mejor. Si Xavi Scach o Siscu Egea.
Son dos perfiles muy diferentes, creo.
Eran complementarios.
Sí, porque aparte, nosotros siempre teníamos clara, muy clara, una cosa: que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera, Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de
sí,
meter goles.
Sí, sí.
Siscu no metía tantos, pero se hartaba de dar.
De
y a veces no estaba y no daba, pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes y trabajamos mucho.
I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor i
sí, sí, clar.
I els vestidors amb les nostres pròpies mans.
Perquè tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà
Després també, jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa doncs fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior.
Sí, sí.
Érem, bueno, germanats, jo me'ls miro i els considereu germans, vull dir, no tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
Abans que li preguntava al Cisco si en algun moment amb ell li va passar pel cap doncs seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
Jo no tenia mentalidad de futbolista.
No,
yo... entrenaba por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana, ¿sabes?
Sí.
Había otras cosas que hacer. Yo creo, el futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies, y eso en aquella época sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División, mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no, ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
Ya.
Entonces, esa mentalidad de decir no me va a entrar esto. Y luego Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachá, todos estos son unos sitios muy, muy apetecibles.
Sí, sí, sí.
Y ¿qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles, regatistas. Pero es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. Sí. Y eso en aquella época...
El entorno no favorece.
Para bien. Pero sí, el planteamiento de... Yo estoy con Siscu. En aquel, no eres capaz de verlo.
Ya.
No eres capaz de ver que puedes vivir de esto. Sí que es verdad que puedes ganar dinero. Y había mucho dinero y se intentó hacer... Se intentó ganar dinero y se ganó. Pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi... que Xavi Scach, que sí. era, lo fichó el Nastic,
sí.
En pretemporada, no jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera.
Es decir,
no quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar. Es parece muy sencillo.
Uh-huh. No, el fútbol tiene una part de sort que és també
sí.
que no controles.
Allò d'estar al moment adequat
sí, perquè sí. el Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, uh-huh. no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues, una lesió i...
O un canvi d'entrenador.
O l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas
bé. Si jugues o no jugues, sí.
No, y luego que tú estabas en Villafranca y ya estabas haciendo ingenieros.
Sí.
Yo estudiaba Derecho.
Sí. Exacte.
En Bellaterra.
Jo sóc anar, sí.
¿Dónde está el tiempo?
Clar. Jo anava a dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo perfectament tenir el somni de dedicar-me al futbol.
Al futbol.
I el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Vilafranca, és com si et canvies la fas un xip,
sí.
fas un canvi no, de xip, de dir... Mm-hmm. Ostres, no, jo no,
hi ha un
no
punt d'inflexió, no?
No tinc la mentalitat per realment arribar a ser
adequada.
O sigui, no sé, no, per exemple,
o no quiero.
És legítim totalment.
És això, és dir, jo no quiero.
No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la. Ja. No? Perquè igual ten, sí, sí, no tens sí. aquesta capacitat, i això és importantíssim, la mentalitat per mi és el 80%.
O que en algun moment t'arribin a xiular.
I dius, hòstia, no, sí, jo sí. no aguanto. El jugador que sí, sí, ha de jugar sí, professional, sí, sí. això bo, li ha de ser igual. Uh-huh. Doncs aquestes,
tu,
aquestes
tu sí que l'hauries pedido, tu lo pedías todo, Josep.
Sí, sí, sí.
No, però, si em permeteu, una de les de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Montañesa on només...
Hòstia, batalletes, eh? Vale, batalletes, eh?
No, batalletes no, però és un exemple... Un exemple,
ja puc explicar-les.
Un exemple de comunió...
De connexió. Explico.
De confiança, explico-t'ho.
Perquè, abans que ho expliquis, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
Com si fos ara.
Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
Sí, sí. sí? Mira, aquest que recordem va ser un gol, i no el vaig fer jo, però el recordo com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Montañesa, i em sembla que va ser, no sé si va ser el Quique o Quique, va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots es van quedar esperant que sortís, però jo vaig córrer i doncs, al mig del camp devien pensar, i aquest on va corrent, però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo el Xavi va dir, bueno, si corre aquest
també corro jo,
doncs corro sí, jo. Sí. I va seguir corrent i jo vaig seguir i la pilota va tocar el banderín de córner i es va quedar dintre, i llavors el vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter, li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre per algú deu ser, no sé,
sí, sí,
si
sí,
l'agafa,
sí, no
pues l'altre va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riambau.
Sí, home, clar, la gent que acabi la fi us...
El delegat Manol Escobosa,
sí.
el massatgista Albert Soler, sí, que sí. estaven...
Ens donava molta confiança.
Era muy inteligente el Riambau, sobre todo por lo que no decía.
Sí, sí, sí.
No hablaba tanto.
A mí siempre
et feia sentir molt important.
Sí. A mí hi ha una anécdota d'un partit que no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riambau. Em sembla que era el camp del Sant Feliueny. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0 i ens van fotre una bronca, però una bronca, perquè a l'altre equip feia molt bé el fora de joc i cada vegada que fèiem un passe ens pitàvem fora de joc.
Rafa seria el Riambau, no pegava bronques.
Rafa. Pues, sí, sí, em sembla que era el Rafa, no?
Rafa pilló un rebote, sí, sí.
T'acuerdes d'este
partit? Sí, porque éramos muy pajaritos y era infantiles o algo así.
I que ella, no, antes, cada vegada que ella me'n fora de joc, que ella me'n fora de joc. I jo me'n recordo que va haver a la segona part una jugada que ens va dir, teniu que entrar a segona línia. No pot ser que els delanters... arrastin els defenses perquè surten i caiguem amb el fora
de joc.
Jo me'n recordo d'aquell partit que vaig agafar una pilota a mig camp i vaig fer veure que feia un passe en llarg amb un extrem o amb el Josep o el Nacho o l'escaig, i vaig picar la pilota pel mig de la defensa, me la vaig emportar jo sol, em va sortir el porter, me'l vaig regatejar i gol.
En plan, Rubé, te fuiste por fuera, por la derecha. Regateaste por la derecha.
¿Os acordáis de ese partido?
Sí, sí, sacaste de encima de toda la gente, estaba en el medio campo.
Hostia, allò va ser, per mi, brutal, tio.
No, pero sí que es verdad que el tipo que nos llevaba era muy listo.
Sí,
el Riambau no también nos conocía.
Sí.
Y nos dejaba el margen que tenía que dejarnos y nos decía cuatro cosas.
Y yo también volia dir una cosa de que a vegades es parla, no, és que el Cisco ja jugava molt bé, que tal, vale, però amb ve de l'equip, o sigui, quan tu ets un jugador que a mig camp tens una visió i això, però quan tens a davant gent que tu saps que el Josep era una fletxa, l'Escaig era un gran finalitzador.
Perquè tu que eres, com un mitja punta, diguéssim?
Sí, sí. Sempre. Nosaltres jugàvem tres a mig camp, jo feia el rombo, com si diguéssim d'ara, que es diu, i els dos puntes eren l'Escaig i el Josep.
Què fèieu, clàssic 4-4-2 o...? Sí.
4-3-1-2 era.
Era 4-4-2, però tu hacías lo que te daba la gana. Sí. Era 4, quería ser un 4-4-2.
Però és el que dic, no?
Tenia llibertat de movimientos, no?
Però clar, és que... us en recordeu que jugàvem, nosaltres jugàvem en defensa de 3 amb un lliure per darrere?
Sí, sí, sí.
O sigui, el lliure...
La figura era, del lliure, tio, el líbero, clàssic. Sí, oh,
era, era, el lliure era el que escombrava tot. Sí,
és prehistòria.
Tot, o sigui, tot, tot, tots els perills de, que passaven dels defenses, el lliure estava allà. I era, això era una, o sigui, una figura dintre del camp imprescindible.
Sí, 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 sí.
Perquè era l'apagafocs. Després tenies els laterals, tenies el Nacho Escobosa, que jo quan jugava, i ara em ve a la memòria, jo agafava una pilota, per exemple, de banda esquerra, i em girava, i jo sabia que entre, la, entre el lateral i el mig, i aquest ja havia arrencat i li havia agafat 10 metres.
Però és el que hablábamos antes, Cisco. Jo, por según como la recibías, jo sabia lo que ibas a hacer.
Llavors, diu...
Josep sabia lo que ibas a hacer, y mucha gente sabía lo que ibas a hacer. Entonces nos movíamos un poco antes.
Pero tú puedes decir, qué bueno el Cisco. No, qué bueno el Cisco no, porque el Josep ya ha hecho un movimiento, el Nacho ha hecho otro movimiento, y solamente tienes que hacer aquello, ponerla allí. O sea...
Sí, pero...
Era un bon equip, sí.
Y claro, es que era el Josep Serra. Yo me'n recordo que... O sigui, si tenia la mala sort a l'altre equip d'agafar un lateral que fos una miqueta lent,
ja va haver
hagut oli. Perquè és que era una fletxa, sí, era increïble.
I el que tenia Josep, a part d'altres coses, és que se ponia por delante del defensa. Eso que ahora explican, crúzate por delante del defensa, tienes que ir por delante del defensa. Nadie se lo había... Bueno, tu padre había jugado de extremo y tu padre sí que tenía... Era mucho más rápido que tú, creo, sí, por el tipo de fútbol rapidísimo. Era diferente, cuando jugaba con el Porras y con toda aquella banda, sí, que eran muy buenos. Pero Josep se cruzaba por delante, era un listo, era un cabrón. O sea, era muy hábil en movimiento.
Pero,
¿estaba solo delante del portero? Acababa solo delante del portero, no estaba solo delante del portero. El defensa estaba esperándole por detrás y él se había cruzado por delante.
Es que tuvimos la no sé si decirle la suerte, no sé si es la palabra adecuada, pero es como, si lo pones ahora a gran escala, como el Barça, como tal, es que tenías un Pedri, tenías un Fermín, tenías un Rashford, tenías un tío rápido, tenías un portero, lo teníamos todo nosotros. Es que lo teníamos todo.
Rashford no hubiera entendido
aquello.
No.
O sea, el vínculo de la casa, el vínculo de la gente de Sitges, de los amigos, no por no, no entiéndeme, pero sí. no por el no por la historia, Sitges es lo mejor y
sí,
tal.
No. Tanteng.
Vale. El vínculo desde pequeñajos...
Había hermandad, sí.
Hacía que supiéramos cosas que iban a pasar. Y los que vinieron, vuelvo a lo mismo, aumentaron mucho en calidad.
Sí.
O sea, no venía cualquiera,
no.
Porque no cabía. No cabía. Lo que venía a jugar y a mejorar. Y luego tenían que tener una calidad como personas mínima para entrar en lo que era una normalidad.
Sí.
Estrellas, estrellitas... Estabas tú y el Carlos cuando se ponía vedette. Pero el resto éramos tipos muy normales. Yo había jugado en casa de Josep Serra en la calle no sé cuántos años. Y tú bajabas con el Albert Lluís no sé cuántos años. Al final vuelve a ser lo mismo. Gente normal que se quiere, que se conoce y que es muy bueno jugando.
Pertanyeu a aquella generació de futbolistes que encara es podia jugar al carrer.
Al carrer, sí. Això,
sí. Això que ara es diu
futbol de carrer. És una falta.
I tant.
Sí, som d'aquella generació que podíem jugar, no diré tranquil·lament, però pilota, 2-3, vinga.
Sí, sí, sí. Ara, això és el que falta avui en dia. Perquè entren des de molt petits a la formació que està massa rígida, entenc jo. És a dir, ja pretenem que el lateral la passi al mig, el mig al davanter, però després ha de regatejar. O sigui, al final, en un moment hem de fer l'1 contra 1 i això on es agafava era el carrer. No, sí. Falta, trobo faltar això. Vull dir...
És que incluso el propi cerebro se regula, és a dir, al cerebro le puedes meter el esfuerzo que quieras, pero tienes que darle disfrute. Si no le das disfrute, hay una desconexión. Nosotros nos lo pasábamos bien,
muy
bien. Y el jugador ahora es esfuerzo y hay que ganar. ¿Y cuándo disfruto? Porque puedo disfrutar perdiendo, evidentemente menos. Y nosotros tampoco nos dieron muchas oportunidades para disfrutar perdiendo. Pero sí que es verdad que disfrutábamos. Y entonces sí que el esfuerzo das lo que tengas que dar.
Y otra cosa es que tiene muchísimo, pero muchísimo mérito, que a veces se nos pasa un poco por alto, es lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de dónde jugábamos, en las instalaciones donde jugábamos, ¿os acordáis de, lo hemos hablado más de una vez, el campo de Cinco Rosas, que era una caja de cerillas?
Sí, sí, sí.
Campos de tierra. O sea, a mí me hubiera gustado ver ese juvenil en los campos de ahora.
En los tiempos actuales, ¿no?
Con el campo
recién... Sobre todo con el porter, que ahora son de gespa y...
el campo recién regado.
Las rascadas no curaban, sí, sí, no curaban.
Claro, con buenos balones, el césped que corre el balón, que hostia.
El domingo, mi hijo juega en La Blanca, el juvenil C, y se ha subido de categoría ganando en Vilafranca... Bueno, quedan tres jornadas para acabar, se ganó la liga. 16, 17 años. ¿Te puedes creer que llega un... Jugamos a las 9 de la mañana, casi acabando la liga. Un crío majo, muy majo. Este campo de hierba que tenía buena pinta, estaba tal y dice, uff, vaya mierda. O sea, hay mucha arena. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo jugaste tú en el campo del Bayern de Múnich? Desgraciado, ponte las botas y corre.
Sí, sí.
Pero eso está así.
Sí,
ya.
Sí, 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 sí.
Ya está sí, así. Nosotros...
¿Has nacido con esto? Sí.
Es nosotros, esa, ya no es. No, ¿qué le enseñas? No, esto es así.
Nosotros, yo me acuerdo cuánto nos duraban unas botas. Los tacos de goma.
Un parell de temporadas, según.
Un parell menús, Carlos. Si eran campos, eran lijas. Yo me acuerdo que me compraba unas botas y a la que llevábamos no sé cuántos partidos ya no tenías tacos y resbalabas.
Pero jugabas con unas Patrick que no tenían tacos, y es lo que hay hasta el año que viene.
Sí, 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 sí.
Y ya está. Pero claro que todo cambia. Claro que todo cambia. Pero vuelvo un poco a lo que yo creo que por donde iban los tiros.
¿Y os acordáis de las rascadas?
¿Quieres dejarme acabar? Nunca me has acabado de dejar. Cómo la sensación de ser de tu equipo da algo más.
Sí.
O sea, la sensación de jugar en tu pueblo, la sensación de jugar con tu gente, te da algo más siempre.
Te da ese plus, sí, sí, sí. Sí. Sí.
Hay una parte profesional que he hecho con jugadores, con agente de jugadores. Donde yo estaba, esas cosas no se hacían, pero hay juveniles que llevan 10 equipos jugados. En juveniles, claro. Han estado en 10 equipos diferentes.
Claro.
¿Qué sensación? Si La Blanca sube o baja, le da igual. El año que viene volverá a jugar en preferente. ¿Dónde? Me da igual, ya me llevará mi padre, mi madre, mi tío.
Sí.
Esa sensación, eso en la cabeza, evidentemente te limita para hacer un montón de cosas. Y que luego en la vida probablemente te vaya a perjudicar. Pero ese no es el tema de ahora, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que esa sensación de ser de tu equipo, este es mi club, o sea, uh-huh, aquella parte inglesa del One Club Man,
uh-huh,
eso es un plus.
Sí, sí, sí.
Eso es un plus.
Sí, sí.
Siendo jo crec que els pares ens portaven al futbol pensant en la formació, pensant en que ens donguessin uns valors.
Sense cap ànim, Josep, de creure's que tenien un gran futbolista de futur i... No?
Exactament, aquesta és la diferència. De dir, ells estaven contents de veure com creixíem pues amb aquests valors i aquest era l'objectiu. Si al final acabaves amb aquests valors, que és que ens puguem reunir 40 anys... després i siguem amics i el companyerisme que teníem i on no arribava un, arribava l'altre, aquesta solidaritat, tot això era el que pretenien.
Tu padre en el segundo año de juveniles, ganándolo todo, entraba cada mes, no sé si a los martes, el cabrón, porque venía para mirar las uñas de los pies. O sea, córtate las uñas. Era educación,
sí, sí,
de todo tipo. Eres futbolista, te puedes hacer daño, sí, sí, si llevas las uñas así. Miraba las uñas de los pies de los críos.
Uh-huh.
Y tú llegabas a casa y decías, me tengo que cortar las uñas de los pies.
Sí, sí, sí.
Es eso, que es un detalle que dices, no me fastidies, era una cosa más de todas las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, pero que nos estaban enseñando.
Es que anem a la fundació de La Blanca. La Blanca va passar a ser un club formatiu per això, perquè tal com dèiem abans, Sitges tenia molts atractius i un grup de persones es va dir, ostres, anem a assegurar-nos també de que tinguin
el
lloc on poder anar agafant els valors que corresponen.
Que cal.
I pues mira, nosaltres vam tenir la sort de viure-ho. Uh-huh.
Crec que som hereus de tota aquesta tasca i de tots aquells jugadors que van passar per Can Perico, dels àrbits que van arbitrar aquells partits allà, dels que van decidir fer el canvi de Camperico on hi havia l'antic Pins Benz, i de tots els jugadors que van jugar abans que nosaltres.
Sí, en part és cert, sou hereus d'una generació, d'una altra generació, evidentment, però jo em reitero i repeteixo que la vostra probablement sigui, si no la més recordada, estaríeu al... Sí, no diré el que abans deia el Nacho, no? Vull dir, podem dir sense por equivocar-nos que, escolta'm, aquell juvenil no està al número 1.
Jo volia dir una cosa en referència a allò dels pares, no? I als valors. Ara m'heu fet pensar en una cosa, perquè, o sigui, jo per exemple, jo arribava a casa meva i li deia al meu pare: hosti, papa, has vist quin gol i quina assistència que he fet i tal. I sabeu el que em deia? Sí, bueno, però el passe aquell que has fet allà darrere, que t'han robat la pilota, que quasi ens fan el gol aquell...
Et destacava més lo negatiu que no...
Jo pensava, ¿cómo me puede estar diciendo esto?
El nivel de exigencia era muy alto.
¿Cómo me puede estar diciendo que he fallado un pase, que casi nos meten un gol porque he tenido que salir aquel jugador o el portero y la ha salvado, cuando he hecho un gol y una asistencia?
¿Tu padre conducía?
No.
El mío tampoco. ¿Tu padre se había perdido algún partido fuera de casa?
Nunca.
¿Cómo iba?
Nunca.
Sí. Con el Tabueña, que su hijo no jugaba, es que los con padres, Tomás, con Tomás Junyent,
eso es muy...
¿Qué teníamos alrededor?
El vínculo que había entre las familias era una pasada.
Por esa parte de lo que decía, es decir, el nivel de exigencia era muy alto, pero te ponían todo como para tira.
Sí,
tira.
Sí.
Nois, és que sabia que em passaria això. Sabia que em passaria això.
Sí,
són les 12 gairebé, ho hem de deixar. Ho lamento molt perquè estaríem aquí, vaja, mitja hora més o una hora més amb aquesta bona gent que avui comparteix taula, records i tantes coses. Us agraeixo moltíssim, doncs, aquesta bona estona, Carles, Siscu, Nacho, Josep.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
Sí, no, gràcies, Pitu. Gràcies a ti per
tot.
Gràcies a Santi per el escrito del fin de semana el Eco. No, gràcies a vosaltres. Tot el contrari.
Bé, és el testimoni que queda, no? I que quedarà, evidentment, per tants i tants anys.
Gràcies, Pitu.
Gràcies i que gaudiu del que resta, no? I que és molt. I amb això, i amb aquesta bona conversa i amb aquests bons moments, acabem agraint de nou la seva confiança. Arribem gairebé a les 12, ho hem de deixar, que vagi molt bé i que acabem de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.